Les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, una vegada guarit a Xipre de les seves nafres i malalties a Orient, retornà a Mallorca i a Montpellier en dues estades intermèdies a Gènova, 1303-1305. L'any 1305, a Barcelona, el rei li atorgà una pensió i el feu part del seu seguici en acompanyar-lo a Lió, on seria investit el nou papa Climent V, a qui tornà a exposar els seus vells plans evangèlics amb el mateix resultat que en ocasions anteriors. L'any 1307 es trobà documentat a Búgia, debatent precisament amb el muftí de la ciutat, cosa que provocà nous aldarulls populars en els quals estigué a punt de perdre la vida, ja que fou colpejat i apedregat, el detingueren i passà 6 mesos a la presó, on escrigué en àrab l'obra de controvèrsia Disputatio Raimundi Christiani cum Hamar Saraceno. Finalment fou desterrat, però la nau que anava embarcat naufragà, i això va ser davant de les costes de Pisa. Es va salvar agafat a una fusta, però hi va perdre els seus llibres, que va refer més tard de memòria. Durant l'any 1308 va romandre a la ciutat escrivint, entre d'altres, els llibres perduts del naufragi i generant suports al seu projecte de croada, de la mateixa manera que els obtingué poc després a la ciutat de Gènova, on certes dames li oferiren 35.000 florins de subvenció. Poc més tard, obtingué un nou encoratjament del rei Jaume II de Mallorca a Montpellier. Amb aquests avals es tornà a presentar davant de Climent V amb els mateixos resultats que en l'ocasió anterior.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Aconsegueix el calendari 2016 de Ràdio Estel, Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. Un calendari de paret dedicat íntegrament a l'any Ramon Llull, amb imatges i textos del Descurort, Vida de Mestre Ramon i Llibre de Miquel Amat, entre d'altres. Compra'l personalment a la seu de Ràdio Estel per 5 euros o demana'l per correu postal per 7 euros al 93 409 27 70 i a radioestel.cat.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Si per a tu un alihub és un cèrcol que gira al voltant de la cintura, aquest anunci no és per tu. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga i Anthony Daimiel. Gaudeix de les seves entrevistes exclusives i seccions com La pregunta de Daimiel o Basket Lovers por el Mundo. Segueix-los en directe els dilluns a les 23 hores a experienceendesa.com.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. L'Usvàlua. Un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Ahir va ser un dia fosc per les borses mundials. La caiguda de les asiàtiques, la Xina i la japonesa, sobretot, van desfermar els temors. Les principals caigudes les trobem als sectors de les matèries primeres i venen provocades, sobretot, per la caiguda del preu del petroli. Avui, però, les borses han obert a l'alça i el Banc Central Europeu ha sortit a la defensa de l'economia europea amb resolució. En parlarem amb els nostres tertulians d'avui, com també parlarem sobre la reunió dels principals caps d'estat i del món econòmic i financer a Davos. Però abans parlarem sobre un tema més proper i humà, el voluntariat. Entrevistarem a la senyora Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic, Jordi Carretero, i qui us parla, Carla Gràcia. Avui tenim amb nosaltres durant tot el dia i també el programa Plusvàlua un artista molt especial, Plácido Domingo, que fa 75 anys.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
From the start within my heart, it seems I've always known the song would chime when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally.
Amb aquesta dolça melodia de Limelight, amb el Plácido Domingo, que avui compleix 75 anys, un dels cantants lírics més versàtils i de carrera més llarga del nostre país. Així obrim l'editorial d'avui, que ens prepara Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. La garantia d'una societat forta i plural i amb capacitat de donar resposta a les necessitats del país passa pel compromís dels ciutadans i la seva solidaritat respecte a les mancances de la societat i el seu entorn. Aquest compromís ciutadà es pot vehicular cap al servei als demés mitjançant la política, però moltes vegades les necessitats són tan fragants que cal una acció al marge i com a complement de l'activitat política. Per sort, a Catalunya hi ha un conjunt molt ampli de ciutadans que dediquen part del seu temps al servei als altres, sense esperar-ne res a canvi. Són els voluntaris. Els voluntaris actuen dins de diferents entitats de voluntariat i són persones sensibilitzades i capaces d'assumir responsabilitats i compromís ciutadà. Segons les xifres de la Generalitat de Catalunya, el 17% de la població catalana ha fet o fa activitats de voluntariat. Aquesta xifra expressa la força cívica dels nostres ciutadans que assumeixen per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d'actuació envers el altruisme i la societat. Justament en aquests moments, davant les moltes situacions de precarietat i mancances en què la crisi econòmica ha submergit a una bona part de la població, emergeix amb força la plena necessitat i el gran valor que ens aporten entitats com la Federació Catalana de Voluntariat Social, que és la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya i que presideix la senyora Francina Alsina, que tenim amb nosaltres avui. Bona tarda, senyora Alsina.
Molt bona tarda a tothom.
Gràcies per venir, per parlar-nos d'un tema que ens alegra, que és el voluntariat, que és la voluntat de moltes persones de donar part del seu temps, part de la seva energia als altres. Expliqui'ns una mica què fan des de la Federació Catalana del Voluntariat Social, com treballen?
Mira, la federació va néixer en l'any 89 i va néixer amb 40 entitats en aquell moment. Estem al llarg de tot el territori català i era amb la voluntat expressa d'anar, com en diríem, amb una lluita comuna, o per ajuntar forces, i per ajuntar força amb dos objectius claríssims. Un era la defensa del voluntari, a part de la defensa, la promoció del voluntari, o d'explicar a la gent què vol dir ser voluntari, i després un altre punt que trobaven en aquell moment, que era importantíssim, que és la formació del propi voluntari, perquè un voluntari ha d'estar format tant anímicament com moltes vegades pel servei on va a fer, no?, el que va fer. Des de la federació fem, o sigui, l'escola de formació, diríem que és una de les parts més potents que tenim, i sempre es recomana a totes les entitats nostres, o sigui, les entitats segurament ja fan unes formacions, o moltes, sobretot les de salut, fan formacions molt específiques per les funcions que ha de fer aquell voluntari, de saber què pots dir, què no pots dir, fins a on tu et pots posar, no pots posar-te, pensant que la majoria treballen dintre de lo que són hospitals o centres sanitaris i, clar, hi ha unes línies que un voluntari no pot passar mai. Però, a part de tot, nosaltres tenim aquest curs que és d'iniciació al voluntari per també preparar anímicament al voluntari, és a dir, com dones eines, perquè estem parlant dintre de l'ambient social i moltes vegades la situació et pot arrossegar, val? I enfortir en aquest voluntari per deixar-se afectar al mínim, és a dir, que no s'afecta, és mentida, perquè t'afectes, vulguis o no, però deixar-te afectar al mínim. Jo estic portant la presidència de la federació, però perquè sóc voluntària d'una entitat. Estic a Arrels Fundació, porto ja 26 anys de voluntària, i, clar, el temps et va curtint, però per més formacions que tinguis, quan has de dir, de donar nos, que és, costa moltíssim gestionar un no, o quan aquella persona a la que tu has estat fent un seguiment i tal, doncs se't mora, o quan has vist que ha fet una superació personal i ha aconseguit deixar l'alcohol i està més o menys amb una vida, diríem, normalitzada, entre cometes, no?, el que si podem considerar algo normal, i pum, pel que sigui, doncs torna a tenir una recaiguda, t'afecta molt, val? Tu segueixes estant al seu costat, evidentment, no? I seguint-li dient, per mi segueixes sent la persona més important del món, jo t'estimo, sóc el teu amic, però costa una mica enfortir-te davant d'aquestes petites entrebancs, diríem.
Això és una tensió que no és evident, no? Que moltes vegades, doncs, en projectes de solidaritat amb entitats, doncs, com vostè deia, la part tècnica sí que és evident, no? S'han de fer aquest procés, s'ha de construir una escola, s'ha de fer, però la part emocional no sempre s'ajuda o no sempre es tenen eines, no?
I nosaltres creiem que són bàsiques i imprescindibles, perquè no cremis a un voluntari, bàsicament, perquè de vegades amb molt bona voluntat han perds molts pels camí, no? I hem d'anar donant aquest enfortiment.
Què implica ser voluntari, senyora Alsina?
Jo sempre crec que allò de la bona voluntat, però és aquest altruisme de donar-te amb un altre. És sortir de tu mateix, de les teves comoditats, del teu... Ja no diria no zona de confort, no és, però sí que és allò que a mi em dona seguretats i pensar, doncs, que al meu costat hi ha algú que no està igual. I tenir l'empatia amb la persona que pot estar patint una situació X en aquell moment. I amb aquesta empatia jo surto de tot el que a mi em protegeix per anar-me a donar en aquell, doncs, que no té aquestes seguretats i està a prop meu.
Vostè apuntava fa uns moments que el voluntari es pot cremar o que perdem voluntaris pel camí. Com passa això i què es fa per intentar-ho...
Mira, jo estic a la meva entitat els dissabtes a la tarda. Clar, quan vam començar és el compromís de cada dissabte a la tarda. Clar, la persona que ens ve fer un voluntariat el dissabte a la tarda acostuma a ser... En general tenim molta gent jove, que està estudiant o que està treballant. Llavors, d'entrada et venen, no, jo cada dissabte a la tarda. I n'hi ha, que, per més que els hi facis entendre, de dir, agafa't cada 15 dies, perquè si tu estàs treballant tota la setmana, evidentment, el dissabte has de tenir un espai per tu. Sí, no, perquè el meu espai és aquest. I veus que no et fallen cada dissabte a la tarda, que s'ho agafen amb una força increïble i amb el mateix entusiasme, amb el mateix foc, es cremen.
I això ho hem vist. I deixen de venir.
I deixen de venir. I llavors, clar, encara és pitjor. Val la pena que quan...
És millor tenir una persona regular més puntual, potser.
Clar, que quan agafem un compromís, sapiguem o siguem prou autèntics amb nosaltres mateixos de dir a què em comprometo, perquè a allò que jo em comprometi ho haig de complir. I que de mi pengen altres persones o un servei. Per exemple, no? Jo tenim a la Federació Entitats que treballen amb gent gran. Clar, aquella persona que s'ha compromès a anar-li a fer companyia una tarda a l'avi, és que hi ha d'anar. I si no, ha d'avisar amb prou temps perquè es trobi amb un substitut. No pots dir a última hora, ai, mira, és que saps què? M'ha sortit un compromís, avui no hi vaig. Aquell avi fa tota la setmana que està esperant aquella companyia. I llavors sí que ha d'haver-hi aquest punt de compromís i responsabilitat del voluntari de dir la seva acció està esperada i es necessita. Sempre hi ha imprevistos. Però avisar amb temps a buscar algú que et pugui substituir. Però que siguem conscients del compromís. Per això sempre, no sé, aconselles, quan una persona et comença, de dir, no comencis al tope, comença a mínims, i si tu vas veient que això sí que et va agradant, que et vas agafant, ja aniràs donant més de tu. Però no et marquis grans objectius. Hi ha una frase de Mare Teresa que m'encanta, que deia, si vols fer coses grans, agafa un elefant i comença a rentar. Perquè hem d'anar a les coses petites, a les que no es veuen o que no surts tan... Vull dir, que no quedes tan... Oh, que bo que ets! I no és això el que es busquen. No? Mm-hmm. Però és una manera exagerada de dir-ho. En aquells detalls petitons podem fer molt servei i llavors, mica en mica, ja anem agafant aquesta seguretat, anem veient si això... Sí que realment és el que jo vull fer, no vull fer, m'hi sento agafat, no m'hi sento agafat, i ja la roda ja va girant, i ja aniràs comprometent.
Estem parlant al Plusvàlua amb la senyora Francina Alzina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Parlàvem, doncs, del compromís necessari en un voluntari, perquè al final la retribució que rep un voluntari és zero, físicament, materialment, no? Però quines són les retribucions, no?, emocionals. Home, o les
clar,
compensacions?
Clar, aquí és un programa econòmic i...
Havia de sortir.
La retribució és zero si mirem la part monetària.
Exacte.
Però aquella part que costa tant de quantificar en cèntims, jo et diré que és altíssima. Uh-huh. Perquè aquesta satisfacció i per experiència personal, doncs, el fet de que jo vaig ser molt de temps carrer, estava en l'equip de carrer d'Arrels, i llavors aquelles persones que primer quan tu passaves i saludaves ni et miraven, que mica en mica te l'has anat guanyant, i per exemple una setmana doncs no el passes a veure i passes la següent, i et deia, oye, ja està bé, no?, que la setmana passada no viniste. I buf, per dintre deies, ostres, m'ha trobat a faltar una persona que quan m'hi apropava em tirava els gossos, no? Uh-huh. I ara ja em troba a faltar. O quan arribes al centre, les benvingudes que et donen. Això t'omple el cor i de quina manera.
Clar. Senyora Alzina, què caldria fer en el camp del voluntariat? Què manca? Caldrien més voluntaris i animar més gent que participés? Caldria més cohesió entre les organitzacions? Què caldria? Vostè que té una visió més global.
Jo et diria que hem passat una mica d'aquelles petites parcel·les a que ja s'ha entès que hem de treballar en xarxa. I és una de les coses que des de la federació més potenciem i més estem tirant endavant, i et diré que en els últims temps també les circumstàncies ens han marcat moltíssim, val, perquè no hi ha hagut les mateixes ocasions o probabilitats per tothom, i s'ha vist que per arribar als recursos doncs molt millor si anem treballant plegats que no si es va en solitari, no? Però també per adonar-nos que tots podem sumar i que entitats de diferents àmbits poden treballar junts i treballen molt bé. I això des de la federació és un fet que s'ha potenciat i que ens ha estat donant molt bons resultats. Les entitats estan contentes.
Senyora Alzina, i també volia preguntar-los a nivell més petit, no?, si algun oient ens està escoltant i diu, a mi m'agradaria ajudar, però no sé en què, no sé què haig de fer, a on dirigir-me. No,
que es dirigeixi a nosaltres, que l'orientarem amb molt de carinyo i molt de gust. Mira, tenim una pàgina web que es diu voluntaris.cat. Uh-huh. Val? Aquí nosaltres tenim una bossa de voluntariat on les entitats ens pengen les necessitats que puguin tenir. Llavors, qualsevol que entri pot mirar, no? De dir, aquí fa falta gent en aquesta entitat, en l'altra. Hi ha accions molt puntuals. Aquí tenim el senyor Arruga, que ens pot parlar perfectament de lo que són accions puntuals, no? La recollida d'aliments, aquesta la coneixem tots. Ara se m'acut, no sé, el de l'esclerosi múltiple, el dia de la piscina, el marató, però després hi ha accions més continuades. Llavors, si una persona diu, és que m'agradaria, però no sé què carai, on serviria jo? Servim a tot arreu. Perquè com que el voluntari social és estar, més que res, i saber escoltar, mentre un sàpiga escoltar, ja serveix. Però si vol una orientació personalitzada, també es pot adreçar a la federació en el telèfon 93 314 19 00
93 314 19 00
i en aquí se la rebrà, hi ha uns voluntaris que porten molt bé aquest programa d'acollida i llavors li expliquen a la persona tot el compromís que vol dir ser voluntari, les línies vermelles que poden haver-hi, les que no, i també el ventall d'entitats que tenim. Penseu que al llarg de tot Catalunya tenim 280 entitats i que tan sols el que és Barcelona i la seva àrea són a la ratlla 190, crec. O sigui, el gruix està aquí a Barcelona, exacte. Val? Però
també sí, n'hi ha en la resta del territori.
Tenim a Lleida, Tarragona i Girona.
Que potser està més a prop de casa.
Dels que ens estiguin escoltant, i se'ls hi pot orientar. I llavors, aquest equip de voluntaris sí que informen de les entitats que hi ha i per el condicionament de la persona on potser es podria trobar més de gust fent aquest servei.
Doncs ja ho saben, les persones que tinguin aquest interès, aquesta vocació de donar una part del seu temps, de la seva ajuda, de la seva energia als altres, poden contactar amb www.voluntaris.cat o al 93 314 1900. Estem parlant amb la senyora Francina Alzina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb aquesta cançó tan bonica, tan dolça, Come What Way, amb l'artista del dia, Plácido Domingo, que compleix 75 anys, i així li retem una mica d'homenatge. Parlem sobre el voluntariat a casa nostra, a Catalunya. Senyora Alzina, si li sembla bé, li presento la nostra taula, que avui està plena de gent amb actitud voluntària i amb temps que dedica a la societat i a la nostra, doncs, comunitat. Tenim el senyor Joan Díaz, economista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A la senyora Mireia del Pozo, advocada i presidenta d'Acció Social, Benestar i Família de Unió Democràtica de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I al senyor Eduard Arruga, economista, president de l'Institut Català d'Economia i president també del Banc dels Aliments. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si tenen alguna cosa que dir sobre tots els temes que hem anat repassant amb la senyora Alzina respecte al voluntariat.
Home, a mi m'ha agradat molt sentir-la. De veritat, ha sigut un honor. Ella ha transmès, a més, molta, ha transmès molta alegria quan comentava el tema de... Quan hem preguntat, quan has preguntat, Carla...
El cost.
El cost, exacte. I la seva resposta... O sigui, és que això és una cosa que t'omple per dins. Això ho sents o no ho sents. Aquí no pots anar un obligat. Potser un dia doncs vas amb un grup de gent. Però el que és el voluntari que ho va fent, ja sigui el seu compromís doncs, un cop al mes o setmanalment, en funció del temps de cadascú, és que, clar, això no té preu. No es pot comptabilitzar. Això t'omple per dintre. Aleshores... Bueno, jo des d'aquí animo, aprofitant que heu dit el número de telèfon, la pàgina web, crec que és bo que gent que en aquests moments no té feina, que bueno, ja sabem com està el panorama, i fins i tot gent que s'ha prejubilat i que a vegades estan com una mica perduts, tenen moltes ganes de fer coses però no saben ben bé cap a on anar o com enfocar-se, doncs crec que estaria bé si ho senten, lògicament si ho senten, però que hi pensin de potser doncs, ajudar a anar amb alguna entitat, ajudar la gent perquè realment... Malauradament, en aquests moments hi ha molta gent, cada vegada més gent, que necessita. Aleshores, tenim gent, entre cometes, relativament jove, aquests prejubilats, que són gent en formació, doncs podríem fer un petit curs, perquè és que hi ha gent gran, gent jove, gent amb risc d'exclusió, immigrants... I jo crec que tothom, poc o molt, pot fer alguna cosa i pot fer el seu granet, no? la seva aportació.
Hi ha molts temes, veritat, no té per què ser de... d'ajuda urgent, de temes molt greus. Sí, i tant, parli, senyora Alcina.
És que no sabia si podia tallar amb tipus tertúlia, no. Sí. Aprofitant això, anava a dir, mira, un programa nostre que està tenint molt èxit és un que es diu Grans Actius. I els voluntaris no són gent jove, precisament. Són gent gran, però que és activa, que està a la mar de bé. Llavors, el que es fa és un programa que es porta de controlat, diríem, des dels CAPs. Llavors, l'assistent social del CAP ens avisa de dir, hi ha una persona que està sola, gran, que no es gosa o no s'atreveix a baixar sola per anar al metge. Llavors, una altra persona gran que està perfecta és la que la va a buscar, l'acompanya al metge.
Molt bé. I a més s'estableix una mica com, relació...
Exacte, una mica com recuperar el bon veïnatge.
Exacte, perquè, clar, sí, la proximitat.
Clar, és la proximitat. Es fa amb la persona que es fa de voluntari, està dintre del mateix CAP, o sigui, està dintre del mateix barri, i llavors vas fent nexes també de coneixença, sociabilitzen, i... s'acompanyen. I clar, llavors veus, persones de 80 anys que estan espavilatíssimes, la mar de bé, amb un cap claríssim, que fan de voluntaris d'una altra persona, que fins i tot potser és més jove que ella, però que físicament no està tan bé.
I que és un voluntariat que potser algunes persones diuen, no, és que a mi potser emocionalment em costaria cada setmana anar a ajudar gent que estigui al carrer. O... És que és un voluntariat que no té aquestes connotacions emocionals tan dramàtiques, no?
Exacte, al contrari, es fan companyia, perquè moltes vegades també tots són persones soles, i llavors van fent coneixença, i és fantàstic, i està funcionant molt bé.
Clar, és que moltes vegades un quan pensa en el tema del voluntariat, pensa en aquesta càrrega, doncs, per exemple, els que són els voluntaris del telèfon de l'Esperança, naturalment han d'estar preparadíssims amb els cursos, això que comentava la senyora Francina Alsina, però clar, el tema que ara dius del CAP i de poder-se ajudar entre ells, això està molt bé. Això...
Senyor Ruga, un dels seus èxits punts. Des del Banc dels Aliments és els voluntaris.
Moltes gràcies, sí. És un èxit no del banc, l'èxit és dels voluntaris que s'hi apunten. I sobretot de la societat catalana que demostra la seva solidaritat. Jo volia classificar tres punts. Un, l'activitat del voluntari, l'altre, la retribució i el compromís. N'ha parlat molt bé la Francina, i li agraeixo força que hagi vingut i ens ho hagi explicat. Activitat. Per l'experiència que tenim en el Banc dels Aliments, no és necessari que la persona... es faci com a activitat de voluntari una activitat semblant a la que ha fet durant la seva vida professional. A vegades és inclús millor que no. És a dir, a vegades doncs, ens ve a fer de xòfer una persona que ha sigut del sector bancari, sense tenir cap relació, diguem-ne, amb la conducció de camionetes o de cotxes petits per distribuir aliments. És a dir, crec que lo important és que la persona escolleixi una activitat a fer que li sigui afí i, sobretot, que li sigui propera, que no li sigui difícil de fer. En aquest sentit, per exemple, poso els exemples d'una associació que hi ha al carrer Tamarit Urgell, o Borrell, que és associació de veí a veí. S'ajuden amb veïns d'uns als altres, i aquesta associació... Tots són voluntaris i s'ajuden.
És que avui fa falta,
Barceloneta
això,
ha...
quan abans ja era com habitual, no? La
era
comunitat,
el que dèiem,
era...
el bon veïnatge. Era...
Exacte,
el bon veïnatge.
Exacte.
Aquesta està una mica organitzada, com que es perd una mica des del punt de vista per les necessitats, per les obligacions que tenim tots, doncs aquesta associació tracta d'això. A la Barceloneta, el Barceloneta Alerta, l'associació Barceloneta Alerta ha creat el Banc de Temps. És a dir, una persona acusa a canvi de que l'altre... posem per cas, li arregli els llums, etc.
Intercanvi.
Però ho hem de veure no des del punt de vista d'una acció comercial, sinó d'una acció de voluntariat, d'ajuda. Això en quant a l'activitat. En quant a la retribució, és fenomenal. La gent, per exemple, que ve, les persones que ens ajuden al final d'any amb el gran recapte, que es passen... o tot el divendres i tot el dissabte, o inclús només part d'ells, ajudant a recollir productes, a incentivar la gent que compri i doni productes pels bancs dels aliments, la resposta que rebem sempre és la de que rebem molt més del que donem. És a dir, la satisfacció de col·laborar amb una tasca social que se sap, o es veu inclús, no se sap sols, es veu que és necessària, dona una retribució que jo ni... sentimental o tal. Jo n'hi dic cardíaca, perquè va directe al cor. Va directe al cor.
És en vena,
que és
ja.
Tercera qüestió, el compromís. Evidentment, el voluntari pot entrar i sortir en el sentit de començar o d'acabar la seva activitat com a voluntari quan ell vulgui. Això és evident. Però el que sí que és seriós és que quan entra, i abans de sortir, ha de tenir un compromís i ha de tenir el fet de dir no, jo hi aniré quan pugui. No, s'ha de ser, en aquest sentit, més seriós.
És molt interessant,
la general
no?
Se n'és. L'avantatge d'un gran recapte, per exemple, és que ja se sap perfectament que és un divendres i un dissabte i uns torns concrets. Tampoc se li demanen les 18 hores o 20 hores d'estar allà. Però, per exemple, quan un és voluntari estable en el banc, en tenim més de 200 al Banc dels Aliments, doncs aquests tenen un compromís de venir 3-4 cops al dia. Perdó, la setmana. Per què? Perquè, vull dir, com que treballem en equip, es necessita, en el cas del banc, en el cas d'una activitat d'una atenció personal, pot ser diferent, però en el cas del banc necessitem doncs, que vinguin i que compleixin uns certs compromisos. Això porta una cosa, simplement acabo aquí, amb el sentit de que ha d'haver-hi en les entitats que accepten voluntaris o que demanen i accepten voluntaris, ha d'haver-hi un gestor de voluntaris, una persona que els organitzi, que els orienti, que els ajudi per fer millor la seva tasca. És a dir, i aquest gestor ha de ser una persona molt responsable, que pot ser també un altre voluntari, però evidentment un voluntari amb dedicació. És a dir, aquesta és la necessitat. Per lo demés, a Catalunya el voluntari és formidable, constitueix un dels, estic d'acord, Francina, que és un dels actius més importants del país. Molt important. Aquest moltes coses no es podrien fer sense els voluntaris.
I amb la situació que hem viscut a casa nostra, si no hagués estat per les entitats i pels voluntaris, diferent hagués anat. Perquè jo crec que hem aguantat el país fantàsticament bé i gràcies a la xarxa de tanta gent que ha estat treballant pels altres. Perquè si no, sí. El desastre i el desequilibri ha sigut superior al que s'està aguantant. És molt diferent. En quant a lo de la figura aquesta de la persona que coordini voluntaris, el juliol de l'any passat, el 30 de juliol, el Parlament va acceptar la llei del voluntariat, que és una llei que vam promoure des de la Federació i hem estat treballant-hi 2 anys i escaig, i un dels punts que demana la llei és precisament aquesta figura de coordinador del voluntari.
Que els voluntaris tinguin una persona de referència, no?
Les entitats han de tenir un programa de voluntariat i han de tenir una persona dedicada el voluntari, que, com molt bé deia el senyor Ruga, pot ser una persona voluntària o una persona assalariada, és igual. No? Però ha d'haver-hi una persona que coordini aquest actiu que tenen, que són el voluntariat.
Senyor Elias.
Sí, jo canviaré una mica de terç, com que ja ha dit Gina, que és un programa econòmic. Tenia una curiositat que potser no ve molt a cuento, però és referida a que fa ja uns quants mesos van haver-hi una sèrie de canvis fiscals que han afectat molt a tot el que són associacions. A l'hora de tenir persones contractades, a l'hora de fer les declaracions d'IVA, societats, etc, que en determinats àmbits, sobretot en l'esportiu, doncs ha fet trontollar moltes coses. No sé si això ha afectat en el món directe de les organitzacions que treballen en aquest àmbit, i si des del punt de vista aquest fiscal, o sigui, us veieu recolzats o no?
No, fatal, perquè, a més, les entitats socials no poden desgravar un IVA.
No, som consumidors finals i
val,
no ens ajuden, sí.
Val, és que és fatal.
Com un ciutadà.
Exacte. I això ja és fatal. O sigui, ja el que són concursos o el que sigui, clar, és un punt sempre de desagravi per les entitats. I no hi ha manera que ens en sortim amb això. I aquí, quan s'ha anat a parlar amb el govern de Generalitat, que hi hagi hagut, sempre, clar, és la mateixa resposta. Els impostos no pengen d'aquí, i l'IVA no penja d'aquí, penja de l'Estat central.
I des de l'Estat central ho han intentat?
Les entitats que es belluguen a nivell estatal ho intenten, però el cas que fa l'Estat central, zero. Mm-hmm. Així anem, no? Perquè com que no escolten i van a la seva, doncs així anem. No ens en sortim, no.
I a contractació de personal o impost de societats, segons si hi ha ingressos, totes les complicacions...
Però clar, una entitat social no pot tenir guanys. Ah? El problema, mira, que hem tingut important, perquè nosaltres, des de la federació, hem impulsat el que és el mercat social, que és un mercat, una e-commerce, o sigui que el que vam fer davant de veure les necessitats de les nostres entitats que tenen pues, tallers d'aquests de coses manuals, artesanes, o que presten serveis, com de càtering, o netejant de bugades, tal, vam dir, doncs bé, com que ara per internet es ven tot i les entitats no tenien mitjans de poder fer doncs, una venda en línia i tal, vam dir, doncs no hi ha problema. Nosaltres muntem aquesta e-commerce per ajudar les nostres entitats i tal, clar, però llavors s'han de facturar. No ho vegis?
El problema.
El problema que hi ha hagut... Perquè, clar, llavors les entitats s'han tingut que buscar aquella figura o venda legal o tal per poder entrar dintre d'aquest mercat social i poder vendre els seus productes que estan fent les persones que estan allà acollides. I que no sempre, i em diràs tu, el guany que pot haver ni el negoci que representa, no? Però realment és un problema.
No està ben pensat.
Eh?
No està ben pensat.
No, que va, però el món social gens.
Senyora Francina Alzina, ha estat un plaer tenir-la amb nosaltres.
No, que va, plaer ha estat compartir aquesta estona amb vosaltres, de veritat.
La xarxa del voluntariat social fa 25 anys.
Sí, el vam fer, va néixer el 89, ja el vam celebrar l'any passat, però seguim recordant que tenim 25 anys.
Nosaltres el que volíem és recordar als nostres oients que poden contactar amb nosaltres amb la xarxa de voluntariat social o amb la Federació Catalana de Voluntariat Social a través de la pàgina web www.voluntaris.cat i el 93314-1900. Senyora Alzina, la convidem a l'Àgora.
Moltíssimes gràcies. Ja sabeu que a mi em costa parlar. Jo ho
la part
notant,
econòmica no? Potser la deixarem de banda, no passa res, però la part social segur que ens ajudarà molt.
Pues moltíssimes gràcies per la convidada.
Doncs d'aquí uns segons, a l'Àgora.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. L'Àgora.
Viassir-nos d'une desorage.
20 ans d'amour. c'est l'amour fort. Mille fois, j'ai pris ton bagage.
Mille fois, j'ai pris mon affaire.
Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats, des vieilles tempêtes.
Plus rien ne ressemble à rien.
Som aquí al Plus Vàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat parlant sobre l'actualitat econòmica i social del dia, dels últims dies, perquè, com saben, parlem cada dijous de 8 a 9 del vespre. I avui tenim molts temes sobre la taula, com cada setmana últimament, però precisament aquesta setmana ha estat una setmana de moviment. Les borses europees obren per fi a l'alça després d'uns dies de desgavell. En parlarem, com també parlarem del Fòrum Econòmic de Davos i del primer camp de refugiats a l'Europa Occidental. Els nostres tertulians, Joan Elias, economista, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La senyora Mireia del Pozo, advocada i presidenta d'Acció Social, Benestar i Família de Unió Democràtica de Catalunya, bona tarda.
Molt bona tarda.
I Eduard Arruga, president de l'Institut Català d'Economia i president del Banc dels Aliments. Bona tarda.
Bona tarda.
Ens acompanya també la senyora Francina Alzina, presidenta de la Federació Catalana del Voluntariat Social. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Estàvem parlant fa un
moment.
Una
tarda fantàstica i molt ben acompanyada.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Senyora Alzina. Consta que la senyora del Pozo li ha quedat pendent una pregunta per fer-li sobre el voluntariat a Catalunya, breument.
Sí, molt breu, ja que la tenim aquí. Doncs a mi m'agradaria que ens expliqués el voluntariat a les escoles. Sé que fa uns anys van començar, hi ha escoles que van a menjadors socials, també després de cara quan la gent surt de les universitats i no troben feina, crec que seria bo que aprofitessin i anar, i així tenen el cervell, doncs, estan en actiu. Aleshores, m'agradaria que ho expliqués sí. perquè arribés als nostres oients.
El que nosaltres ja feia temps que estàvem treballant amb el que són tant instituts com amb la universitat, precisament amb la Universitat de Girona hi ha un conveni, sí. perquè els nois tenen una assignatura amb un curs determinat en el qual van a prestar serveis a les entitats socials. Clar, d'això nosaltres sempre havíem dit aprenentatge i servei. Llavors, quan la consellera va treure el dir no, els nois faran voluntariat, sí que en aquest moment ens hem posat molt a la contra. Pel fet de que, clar, era un voluntariat retribuït.
Ah, clar, aleshores ja no és voluntariat, pròpiament.
Val, dèiem, aquí estem fent un oxímoron ja, no? O sigui, si és voluntari, no pot,
no, clar, no pot ser,
estar retribuït. No. I clar, i la retribució era amb crèdits.
Ah, clar, crèdits universitaris, entès.
I crèdits a dintre dels instituts.
Sí, 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 sí.
Allò donava nota i ajudava a passar
el
curs. Amb això ho vam estar treballant amb el departament.
Sí.
Estem totalment a favor de que aquests nois visquin una experiència social. L'únic que vam demanar de dir, si us plau, treu-li el nom de voluntariat. I per això són accions socials que es fan a les entitats, a les escoles. Però creiem que és bàsic i importantíssim.
Sí.
Perquè és una forma d'educar a la gent jove. I així com en els països d'aquest del nord, que sempre ens emmirallem en els països del nord, és una assignatura ja a les escoles des de ben petits, sí. les accions socials. Aquí crec que hauria de ser el mateix, perquè farem realment una societat que sigui dedicada als altres
clar,
o no.
Clar, una societat millor.
Exacte, això anem, no?
Parlem d'emmirallar-nos amb els països del nord i bé... Tampoc no és or tot allò
no,
que brilla,
però
no?
Però sempre sembla que allà
però
es faci tot
allà,
les coses
sí.
molt ben fetes.
Doncs
no?
resulta que justament allà és on Metges Sense Fronteres ha hagut de començar a construir un camp de refugiats a una ciutat que es diu Grand Synthe, a França, per tal d'acollir aquests més de 2.500 refugiats que viuen en unes condicions lamentables. M'agradaria preguntar-los, ja que avui parlem a més del voluntariat, com veuen aquesta situació dels refugiats i les actituds dels països d'Europa, què és el que caldria fer? Si volen començar des d'un punt de vista més social, més economista, com vostès vulguin.
Bé, per dir el primer que se m'acut és dir que, evidentment, el camp de refugiats ha d'existir per pal·liar una situació molt greu que existeix. El que hauríem
si no seria tancar els ulls, no?
Exacte,
si no hi ha una resolució immediata
de la situació, s'ha de pal·liar perquè la gent ha de viure, ha de dormir, ha de menjar, ha de resistir al fred, sobretot ara a l'hivern, els hem d'ajudar.
Però tampoc ara pot ser permanent.
Ara bé, no, exacte. Amb això s'hi ha de dedicar una part del pressupost i aquí haurien de col·laborar tots els països de la Unió Europea, no sols França, no sols Bèlgica, que són els principals països en aquest sentit afectats per aquest trànsit. El que s'ha de fer és treballar per evitar-ne les causes.
Totalment
d'acord. I aquí sí que diria allò que no es fa res, és a dir, és aquella qüestió del peix i de la canya de pescar, doncs igual, i sobretot que hi hagi peixos per pescar. Vull dir, hem d'estar treballar en aquest sentit. Jo crec que es fa molt poca cosa i que es tanquen els ulls, diguem-ne, a evitar les causes...
Les causes, senyor Ruga, es refereix a les causes
de la pobresa, les causes de la migració...
La gent ha de fugir o les causes d'un cop la gent és aquí, com integrar-la?
Les dues coses. Les causes d'evitar, les causes de que la gent hagi de fugir, de que no hi hagi democràcia en uns països on n'hi hauria d'haver, i de que, en certa manera, tolera la comunitat internacional que hi hagi aquestes situacions doncs, de dictadures opressores. És a dir, segons com a vegades, jo no justificaré mai una dictadura, però és evident que a vegades, doncs, vull dir, posar una mica d'ordre convé.
Sí, sí.
Però l'ordre no ha de ser opressiu, l'ordre no ha de ser discriminatori als meus i als altres, sinó que la població, tots som persones, i hem de viure dignament, i hem de poder viure en el lloc on hem nascut. És a dir, això és evident, i viure dignament, treballant, etc. Les causes de la migració doncs, són molt variades, però, evidentment, després els problemes que planteja una migració descontrolada o forçada, com en aquests casos, ho diu, obliga a prendre solucions pal·liatives que són importants, però que no haurien de produir-se necessàriament. Han d'existir com a remei temporal, però no com a situació definitiva. I a mi em sembla que el que es fa és massa treballar, i no s'hi treballa suficientment per pal·liar les situacions, i, en canvi, no es treballa ja gens, pràcticament, per evitar-les. La situació.
No, aleshores,
estem posant com pedaços.
És complicat, no? Perquè això vol dir que hem d'arreglar el món, d'eliminar les
nosaltres. Senyor Elia sempre ens posa sobre la terra, ens posa els peus sobre terra i diu,
no, clar,
a veure, com ho podem fer?
Les causes són causes polítiques, efectivament, països que, doncs que la gent vol marxar, o guerres, o pobresa... I, esclar, això, en qualsevol cas, a curt termini no ho podem arreglar, per tant, no... D'altra banda, és impossible que una immigració massiva, de cop i volta, es pugui integrar, es pugui assimilar, ni aquí ni enlloc. Per tant, el tercer punt és, bueno, de problemes que poden causar immigracions, n'hi ha hagut... una mica sempre, no? I abans de que passés això a Europa, també hi havien dictadures, guerres, etc. Ara, què ha passat ara? Aquesta és la qüestió, què ha passat? Hi ha hagut una situació una mica curiosa, no? D'alguna manera, sembla que hi ha hagut una espècie de crida o que s'ha enviat un missatge als potencials emigrants de que aquí a Europa podien venir i serien fins i tot ben rebuts, no? I, lògicament, doncs, s'ha produït aquest allau. No sé, s'hauria de revisar una mica el fons de com és que hi ha hagut aquesta situació, perquè, és clar, és una situació que al final ha desbordat amb la més bona voluntat, segurament.
Perquè la guerra ja hi era fa uns
ja era,
anys, i això
ja
ha estat en els últims dos anys, no?
Però potser perquè s'ha recroduït més, no?
S'ha fet
perquè
més dur.
Hi han hagut aquests sectors més radicals que estan matant indiscriminadament i entren en les poblacions i les estan eliminant senceres.
La gent no pot saber.
En el cas de
Calais,
jo diria que les persones que hi ha a Calais, no, bueno, n'hi han d'aquestes, però hi ha molta immigració africana, immigració econòmica, que estan fugint de zones que no tenen futur econòmic, no? Que aquesta s'ha reprimit molt més. precisament l'eliminació de determinades dictadures del nord d'Àfrica va obrir la porta a, aquesta, a aquest tipus d'immigració. O sigui que la cosa realment és complexa, és complicada. I no s'ha gestionat de la millor manera. És clar, evitar la emigració econòmica vol dir desenvolupar tots aquests països que es troben en aquesta situació. Això, evidentment, no es pot fer a curt termini. Però és que la perspectiva és a pitjor. Estem en una situació de les bolses i tot el tema econòmic que estem comentant, que precisament els països que estan frenant són aquests països emergents, com Brasil, Amèrica Llatina, etc., que ara estaven rebent gent que tornava d'Europa perquè aquests països ja funcionaven més, i és el cas d'Espanya, que l'any passat a Espanya la població va disminuir perquè va marxar molta gent, que hi havia aquí estrangers, i una bona part són estrangers d'Amèrica Llatina que tornen als seus països. Doncs si l'economia manté aquesta perspectiva que tenim ara, aquest flux invers es pot frenar, fins i tot invertir. Per tant, el problema de la immigració és greu i és complicat i s'ha d'actuar, efectivament, amb bona voluntat, però amb una mica d'intel·ligència per no donar senyals equivocades i per no emetre la senyal de bueno, aquí ho arreglarem tot, quan això no és possible, no és possible i ja s'està veient el resultat.
El problema és que també aquí les coses tampoc són tan fantàstiques, no? Apuntava una mica el senyor Elias i potser la integració de molta gent en poc temps és difícil, però al mateix temps el creixement demogràfic de casa nostra és molt limitat. És a dir, que és probable que necessitem aquestes persones també per un creixement, dic jo, no ho sé.
Clar, necessitem gent de fora, aviam, tots aquests refugiats són persones, tots tenim uns drets, és com la gent que està sense sostre, aleshores a tothom ha d'arribar doncs, l'aigua, el menjar. Aquestes persones actualment es troben en unes situacions límit, els que tenim per aquí, per Europa, bé, i per tot el món, no? Però en aquests moments, ara que ha arribat l'hivern, doncs a certs llocs d'Alemanya, figureu-vos com està el tema, aleshores es troben amb fang, es troben sense menjar. I tots són persones, i en això vaig amb un tema com més social.
No, humà.
Tots tenim,
un tema humà.
És que tots tenim els mateixos drets. Aquestes persones, si han marxat de la seva terra, és per alguna cosa. Un no se'n va de casa perquè vol. Vol dir que la situació allà encara és molt més crua. Prou de pena tenen d'haver de marxar. Aleshores, clar, el senyor Arruga diu, anem a l'arrel del problema. No? Anem a l'arrel. Clar, anar a l'arrel és complicadíssim. Però sí que hem de procurar trobar uns mitjans per anar realment a l'arrel. Perquè, si no, el que estem fent des d'aquí és posar pedaços. I amb els pedaços no s'arreglarà, al contrari. Cada vegada hi haurà més i més. Perquè és que l'imatge... El que estem fent arribar és el que diu el senyor Elias. Sembla com si aquí fos la panacea, aquí tot va bé. No, aquí no va bé perquè no tenim la capacitat. O sigui, la capacitat d'ajuda...
No va bé, però clar, probablement va molt millor que a casa seva, on és molt probable que morin. No?
Sí, això sí, però home, si tenim tota aquesta gent en camp de refugiats
sí.
I estan en la situació que estan, ja no arribem amb tanta gent.
No sé, jo crec que aquí hi ha dos punts que hauríem de distingir, també, que és l'urgent i que és l'important. L'important és anar a l'arrel. Ara, l'urgent és que la gent s'està morint.
Clar.
Jo ahir, quan llegia la notícia aquesta de la criatura de 4 anys que va arribar ja amb hipotèrmia, morta, després va morir la mare, no?
És
a dir, s'estan jugant la vida per sortir d'allà. Per tant, si s'estan jugant és que ja consideren que allà la vida la tenen perduda. Val? I una altra de les coses que, no sé, els economistes em diran que potser sí que s'ha de fer així, però a mi em va entrar un mal humor, diria una paraulota més gruixuda, bestial, quan en el Parlament danès es va dir que se'ls havia de quedar els cèntims a aquests refugiats i que no se'ls havia de deixar més de 1.000 euros. I això a Suïssa també, no? I dius, i precisament ho estan dient dos països que, pobrets, ho necessiten, oi? Perquè, clar, no estem parlant de Grècia ni estem parlant de Portugal. Val? I vaig pensar, aquell punt d'humanitat, on se'ns han anat? No. Val? Perquè si la humanitat l'estem quantificant d'aquesta manera i les vides tenen preu, ens ho hem de fer mirar tots.
Senyor Elias apreta els llavis d'economista i diu, home, home.
Ja, no hi entro, perquè com que no en soc.
No estava pas apretant els llavis. No, el que estava pensant és que totes aquestes coses tenen uns costos. És a dir, res no surt gratis i sempre hi ha algú que ho paga, no? Efectivament, una cosa és... nosaltres entenem que tot això s'ha d'afrontar socialment, és a dir, s'ha de repartir entre tots, que és la manera que ens pensem que ningú ho paga, però sí que ho paguem, i aquests altres països doncs, han adoptat aquesta solució certament controvertida. I en canvi, sembla ser que un dels països més proclius a acceptar aquests immigrants és Espanya, no? Precisament, aquí que és el país que té més atur i sabem aquí més situació.
Que estem a la cua en moltes coses. Més
desigualtat, però, bueno...
Sí, però els immigrants d'aquests països ja ho saben, que aquí no
s'ho haurà mai. Això no
ve. Per poc es volen quedar aquí.
Però allò que només n'han vingut 18, em sembla, no?, de refugiats.
Fixeu-vos la de gent que està trucant, almenys nosaltres des de Federació i tal, dient què puc fer per ajudar els immigrants.
De fet, hi ha una crida, senyora Alzina. Hi ha una crida, no?, de voluntariat per acollir els refugiats a casa nostra.
Exacte.
Però no en tenim.
No en tenim? No, i a més qui els distribueix és l'estat central. O sigui, a Generalitat no li han donat ni la potestat...
De poder fer això.
És que no n'hi ha.
És que no els deixen entrar,
és que és molt curiós aquest fenomen.
Però no els deixen entrar a Espanya?
No, aquí no han arribat. Si no arriben, no
és
podem.
No van venir.
Perquè saben que no trobaran treball.
No, i tampoc el govern no els ha acceptat, Perdoneu, però encara estan amb aquestes converses que aquí no venen. Mm-hmm. Perquè el govern encara no ha dit l'okay.
Fenòmens d'immigració, el que normalment... aquests fluxos són bastant polaritzats, en el sentit de que són... els emigrants van cap a zones on hi ha... persones que han emigrat anteriorment, que ja estan més o menys integrades, i això és el que crea els fluxos.
Certes per
això,
connexions,
els
també.
Els fluxos migratoris, històricament a Europa, són tan diferents país a país. Aquí tenim Amèrica Llatina, el Regne Unit són gent que ha vingut dels països de la Commonwealth, a França, les antigues colònies, Holanda el mateix, és a dir, cada país té... o havia tingut fins ara una immigració peculiar en aquest sentit. I és això, no? Perquè hi ha aquest efecte de, que es digui... I segurament en el cas de Síria s'està produint aquest efecte, en certa manera.
Tot i que és un tema molt important i necessari de parlar, se'ns acaba el temps i jo no volia tancar el programa sense preguntar-los als nostres economistes de tertúlia sobre què està passant en el món bursàtil.
Jo no diré sobre el que està passant al món bursàtil, perquè és una llei d'oferta i demanda ja sí, bastant clara, el que està passant en el tema de la recuperació econòmica. Uh-huh. Una recuperació econòmica que ens ha vingut donada, que és certa, l'any 2015 s'ha produït, però que ens ha vingut donada per una devaluació de l'euro respecte al dòlar i altres monedes, per un manteniment d'una taxa d'inflació baixíssima, pràcticament zero, per una taxa d'atur que fa que els sous no pugin gaire, per no dir gens, o més aviat baixin.
I una devaluació del salari.
Per uns tipus d'interès molt baixos, etc. I tot això ens... I per una demanda creixent de l'exterior. Ara què ha passat? Que aquests factors exteriors, gairebé cap nostre, que eren positius, ara se'ns estan tornant en contra. És a dir, no hi ha demanda exterior... no hi ha tantes possibilitats de créixer, la recuperació se'ns està demostrant molt feble. I aquesta és la causa, potser, de que les expectatives de les empreses no siguin de millora i, per tant, els nostres estalvis en bolsa estan perdent valor.
Per contra, les previsions de l'FMI són positives.
Jo estic d'acord amb el que diu l'Eduard. El que passa és que no justifica les perspectives, el deteriorament de perspectives econòmiques no justifica, entenc, el que ha passat o està passant, i fins i tot pot encara passar a la bolsa, I jo penso que aquí entra allò que el Keynes deia, els esperits animals, que aquesta irracionalitat que de vegades agafa, sobretot en els mercats financers, que sobreactuen i van més enllà del que es justifica, i ja es corregirà, però mentrestant toca passar les magres. Com
doncs mentrestant seguirem atents a aquest passar les magres, què significa i fins a on ens porta. Moltes gràcies, Joan Elias, Mireia del Pozo, Eduard Arruga, Francina Alzina, disculpem. Gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver parlat temes tan importants, i ens retrobem, com sempre, la setmana vinent. Com sempre, també amb el suport de l'Agència Catalana del Consum, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i qui us ha parlat, Carla Gràcia, el nostre tècnic Jordi Carretero. Fins dijous vinent, de 8 a 9 del vespre.